La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 12 de juliol, dia entre setmana són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català que us anima a comprar i llegir revistes tan dissidents com Cavall Fort, Underrock o El Temps, pamflets absolutament adoctrinadors, sí. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Rosa a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la cara B de la caravana?
Doncs avui la música electrònica i els tatuatges agafaran tot el protagonisme d'aquesta secció. Què faríeu si un veí del bloc de pisos on viviu posés música electrònica dia sí i dia també? I encara més, quants diners estaríeu disposats a gastar-vos per un tatuatge? Si voleu saber el perquè de tantes preguntes, quedeu-vos, que en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia parlarem de cotxes elèctrics. Quina opinió té la gent del carrer d'aquest tipus de vehicle? A més, també parlarem de la darrera decisió del Parlament Europeu, qui anuncia la intenció d'instal·lar un carregador elèctric, atenció, cada 60 quilòmetres a les principals vies de la Unió Europea abans del 2026. En parlarem de tot plegat amb la nostra experta del dia, Noelia López, redactora jefe de Mobilitat Elèctrica.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Perdoneu. Què descobrirem avui a l'Obrim el Capó?
Doncs ara que la calor és la protagonista d'aquests dies i tots frisem per un banyet a la platja, descobrirem tots aquells animals que ens podem trobar a les nostres costes. Amb l'escalfament de l'aigua del mar, ens hem d'acostumar a veure més meduses cada any. Què hem de fer si albirem un tauró? Són tan perillosos com creiem. Parlarem de tot això amb l'oceanògrafa i experta en taurons, Gádor Montaner.
I avui, a partir de les 4, qui pujarà a la caravana?
Cartes a un amor.
El cantautor Marc Grau Jr., que ens presentarà el seu nou àlbum Verbena. Amb ell descobrirem les lletres i el significat d'aquest nou treball i també recordarem la figura del seu pare, Marc Grau, guitarrista i productor de bona part del rock català dels anys 90.
Petons adéu.
I a 4:45 de la tarda torna David Balaguer amb les seves coses quotidianes, Nina.
Una setmana més David Balaguer ens sorprendrà amb les seves coses quotidianes, avui per parlar del significat dels petons a la galta.
I cada dimecres a les 5 de la tarda a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros, avui per parlar també del mercat de fitxatges, Andreu.
L'oferta d'Aràbia Saudí per Rafinha, però també el futur de Xavi com a entrenador al Barça i el retorn frustrat de Messi al club blaugrana. Aquests seran alguns dels temes principals que abordarem amb l'exfutbolista i entrenador Quico Parcerisas, el periodista esportiu David Balaguer i la també periodista esportiva Gemma Mallorca i la visió alternativa del futbol Rafa Sanuja. A més, avui parlarem també de la figura dels directors esportius i ho farem amb Sergi Rezé, director esportiu de la Unió Esportiva de l'Olot, també exjugador del Girona, excoordinador i exsecretari tècnic del Club del Girona.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Va, 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat el Marc Grau Jr. Primer de tot, he de dir que un Instagram bastant rudimentari pel que fa a la biografia, perquè per ocupar una mica més d'espai se li va ocórrer la brillant idea de posar-hi una línia entremig de la info del disc i la informació del que porta el seu management, diguéssim, la seva agenda. Cosa que no entenc massa, però que estèticament parlant, doncs, és bastant minimalista i que de dona el pego. què diríem? Després de fotografies i vídeos que ha anat penjant de la promoció del seu disc, m'agraden perquè són estiuenques i el que més m'agrada és que porta samarretes hawaianes i ja sabeu que és un punt dèbil que tinc jo.
Sí, sí, sí.
Ara bé, punt positivíssim, què veig jo? La portada del disc se'l veu a ell amb la guitarra amb un cel molt blau i enmig d'un bosc. Però el que més m'agrada és que és un contrapicat, la foto de les papades, que en dic jo, i surt estupendament bé. Potser és per la barba... la barba que em porta, no soc de Lleida, no dic barba, dic barba.
Barbe.
Sí. Però després també dir-vos que en el 80% de les seves fotografies surt bastant seriós, cosa que no m'agrada tant, però no us espanteu perquè sempre té una mica d'espai per sortir somrient a les fotografies. I el milloret de tot, la fotografia del 3 de novembre de 2022, on surt davant d'una caravana d'aquestes que remolquen, així que ja sabem què hem de fer, demanar-li de poder fer el programa allà dins. No, és broma.
Si aire, sí, eh?
Ara.
Amb aquesta calor.
Sí, exacte. Dit això, no em queda res més que afegir i dir que en Marc Grau està més que aprovat.
Quin és el teu toc, Andreu?
Doncs mira, parlant de calor, us vinc a parlar de les taques de suor. A veure, els oients no em veuen mai, però hi ha una raó més
mai,
que lògica.
Per les xarxes.
Bé, sí, alguna vegada per les xarxes m'hauran pogut veure. L'únic que estic dient ara aquestes últimes setmanes, deixem-ho així... I us donaré una raó més que lògica per la qual jo mai porto samarretes grises o, per exemple, d'un color blau turquesa. I és exactament per això, perquè són els colors que sempre et surten les taques de suor. I si les meves ja em fan mania, imagineu-vos la de l'altra gent, perquè no puc. O sigui, a més, amb aquesta calor, tu vas al metro...
No, és horrible.
I et trobes cada esquena que dius, senyor, no em toqui, no em toqui.
Sí, sí. Tota la raó.
Saps?
Cada esquena i després ja... És que ho vam comentar ahir, tot això, eh?
Sí.
Hi ha la típica suor del grassonet que li dic jo. A mi em passa, eh? No, és que és així, és així.
I a mi també em passa.
No, és veritat.
Bueno, dels Michelins.
És la... No, aviam, com ho explico jo? És la de l'esternón.
Sí.
Tots sabem quan hi ha de la suor del grassonet.
Eh? On hauríem de tenir abdominals i tenim una mica de greix.
Ah, exacte.
Clar,
és aquí, aquí surt
benvingut, sí,
la típica capeta de suor.
Exacte, sí, i sí. També surt... Crec que és... És pitjor que la de l'esquena, perquè la de l'esquena, si us hi fixeu...
Menys no te la veus.
No te la veus, clar. Però fa molta gràcia perquè no té una forma definida, m'entens? A més, cada vegada es va veient com més tacat.
Sí, és així, és així.
I clar, però espera't un moment.
Què?
Ara que parlàvem de suor, quan tu sues per l'esquena, no és que sigui una cosa molt agradable, perquè no, notes com t'està caient la goteta.
Sí, ai, per favor.
I això és bastant horrible, he de dir.
Ai, meu, va, odies la gent que...
Doncs mira, avui m'he quedat parat en unes quantes parades de metro. De fet, la mitjana era de 7 minuts per parada.
Déu-n'hi-do.
Cosa que normalment en són dos, no?, un i mig. Però el que més odio és que no avisin d'absolutament res, que te n'hagis d'enterar pel Twitter, que alguna cosa no va bé, no funciona, no? L'única cosa bona que tenia el trajecte és que hi havia aire condicionat.
Mira.
Però ni així deixaves de suar, perquè, clar, com us podríeu imaginar... El metro llavors anava bastant... Anàvem com sardines, no? Perquè si em passava un cada 7 minuts, imagineu-vos. I el que més mal m'ha fet, no tenia auriculars i no sabia què coi fer.
Mira el mòbil.
Sí, clar, però és que llavors anava sentint la gent que es queixava, que no sé què, que no sé quantos, especulant aviam què havia passat. En fi, bé, això m'ha agradat, especular en el que havia passat, t'he de dir, perquè com a bon xafarder que sóc...
Ara. Què et fa feliç?
Doncs mireu, que per fi, ja puc dir-ho, s'ha acabat de fregir, això de fregir-nos al carrer. Encara hi ha altes temperatures, sí, però la calor tòrrida que va haver-hi dilluns i dimarts, tela, només suaves de sortir al carrer i ara mateix... Senyor. Això ja no passa.
Aquesta nit passada, però, ha estat dura, eh?
Sí, una mica. Tot i que t'he de dir que he dormit millor que les anteriors, eh?
Sí. He dormit pitjor que aquesta nit passada. Propòsit vell?
Doncs ja m'he apuntat les meves cosetes al calendari. De fet, per això vaig en recordar-me'n que avui tenia cita a TMB a les 9 del matí. Però, per cert, petita anècdota d'un dels propòsits anteriors que tenia sobre el vot per correu i tota la pesca. El meu carter o cartera o no volia que votés o alguna cosa, perquè el sobre que vaig anar a buscar posava que havia passat per segon intent, hi havia una persona al meu pis, la persona quan vaig tornar em va dir no, aquí no ha vingut ningú, i no t'han avisat, i després també a la bústia no hi havia cap paper amb l'avís corresponent, no? Llavors, per tota aquella gent que l'ha demanat i per tota la gent que encara no li ha arribat a casa, com que jo vaig anar a buscar ahir el meu certificat i vaig empapar-me d'informació, us he de dir que tenen temps d'enviar-vos el certificat i el vot per correu fins al 16 de juliol.
Sí.
I a partir d'aquella data, si no l'heu rebut, comenceu-vos a preocupar.
Ara.
Perquè potser no voteu.
Clar. Propòsit nou.
Mira, ara sí que ja tinc la meva carta certificada, tot va junt, va en la seva línia. He de triar qui votar i portar-ho tot un altre cop a correus. El que més em sorprèn i el que més em preocupa és que en aquell sobret tan petit d'un pam hi hagi de cabre dos sobres i un paper d'in A4.
Mira,
no sé com m'ho faré.
És el que hi ha.
Sí, hi ha, però clar, la manera d'ordenar, és a dir, de plegar els papers... Fa una mica de...
Aquesta tarda, però, toca tarda de reflexió, eh? A tu abans.
Sí, exacte. No? Sí, sí. Ahir ja vaig fer una mica de reflexió, però sí? No em va acabar de quadrar algunes coses. Llavors, m'ho he de mirar millor.
Mira't el cara a cara, que segur que t'ajuda. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda i com que tot això i molt més a la cara B de la caravana, Núria Ros, què ens expliques avui?
Et passes, eh?
Sí.
A la cara B...
De la caravana.
Ara, saps què em passa? Ho compartiré amb els oients.
Sisplau.
Em surten galls quan faig la cara B i em faig una mica...
Sí, sí.
Tipo gall. Però bé, no passa res perquè avui la cara B, us he de dir, comença més electrònica que mai. Ja està, sí, sí. Suficient, eh?
Xungo,
suficient,
això, eh?
Clar. Perdoneu, per posar-vos aquest tipus de música a les 3 de la tarda, però avui s'havia de fer, val? Escolteu-me, us agrada a vosaltres la música electrònica o no?
M'encanta.
A mi gens, eh?
A mi m'agrada, però no aquest
prou.
Tipus que estàvem escoltant.
Ara. I quin tipus?
No sé si coneixeu Jean-Michel Jarre, per exemple.
No.
Precursor de la música electrònica. De fet, creador de la música... Creador de la música
Enric
electrònica.
Enric Prydz.
També,
a tu, Nina, t'agrada? Sí, ells dos i poca cosa
no,
més.
Perquè ens agrada.
Sí, sí.
Exacte.
Sí, no, molt bé. A mi m'agrada depèn del dia. Vaig estar preparada, perquè el xunda-xunda, moltes hores, fa mal de cap.
Però música electrònica no és només xunda-xunda, eh?
Clar.
Com
per, això, per això
no,
deia
no.
Jo...
És que així ho diu meu mare.
Jean-Michel Jarre, també, xunda-xunda. Per exemple.
Escolteu-me, per tant, n'escolteu sovint. Almenys
sí.
Aquí hi ha dos fans de música electrònica, d'acord. Dit això i posat el context, avui, tant els amants d'aquest tipus de música com els més haters, és a dir, els que més l'odien, heu de saber que un veí del Masnou ha estat condemnat a un any i 3 mesos de presó per, molta tensió, posar música electrònica tot drap durant 5 anys en el bloc de pisos on viu. Home.
A veure.
Què us sembla,
veure.
Això? No, això no fa gràcia.
Que igual s'ho... Mira. Aquest és el tipus de música electrònica que m'agrada. Això és Jean-Michel Jarre.
Sí, això és electrònica experimental, una miqueta, diríem.
És l'electrònica de tota la vida, no? Ai, mira,
així,
no ho sé.
Amb cançons com aquesta, va néixer la música electrònica.
Bé,
dit això,
què us sembla el que us acabo de dir?
Jo crec que, escolta, un any i 3 mesos, eh?
Sí. No, però
posat,
és que la dada...
Fins i tot li haurà posat una miqueta més.
La dada important és que va estar 5 anys posant dia sí dia també música electrònica tot drap en el bloc de pisos.
Escolta'm, un any per any de molèstia.
Sí, exacte, hauria de ser.
Au.
No, i fora bromes, perquè aquest home, el protagonista de la notícia, haurà d'indemnitzar els 3 veïns afectats amb ni més ni menys que 18.000 euros. Val? Per haver posat, tal com us deia fa un moment, durant 5 anys música electrònica a un volum extremadament alt, és a dir, no estava fluixeta la música, durant diversos moments del dia i sense fer cas a les peticions que baixés el volum per part dels seus veïns. No sé vosaltres què faríeu si fóssiu en aquest cas els veïns.
Ostres, mira, a mi un dia no em molestaria, però... 5 anys, dia rere dia...
Jo t'he de dir una cosa. A mi un dia no em molestaria a les 12
clar.
Del matí.
Sí.
A mi això m'ho posen a les 11 de la nit
escolta.
I surto amb la olla.
Home.
Ui, que no, escolta, durant 5 anys...
Amb l'olla piques?
No,
això es porta a Banyoles?
Sí. Bueno, no ho sé, perquè no m'hi he trobat mai. Toquem fusta.
Sí, sí.
D'aquesta manera, com us deia, el jutjat penal número 2 de Mataró l'ha condemnat a un any i 3 mesos de presó per un delicte, atenció, contra el medi ambient.
Fixa't.
Home, clar.
I també a pagar, a banda de la indemnització que us acabo de dir, de 18.000 euros, doncs uns 2.000 euros de multa pels danys als veïns. Si ens fixem en el que diu la sentència, doncs considera aprovat que el volum excessiu de la música, ja fos, com us deia, de dia, de nit, durant els dies feiners i, sobretot, durant el cap de setmana, va generar importants molèsties al domicili del costat, provocant vibracions a les parets i els objectes. Ui. És a dir,
com d'aquí, eh?
Una cosa, hauries la devia volums... tenir molt forta,
clar,
eh?
Clar,
perquè
clar.
Et vibri la casa, per aquest home.
Sí, sí.
És que no se li pot dir ni home, eh? No, a mi em sembla molt fort. Clar, tots aquests fets van provocar que els veïns patissin problemes de son i ansietat, com és evident,
fixa't.
I que, per tant, es veiessin obligats a medicar-se en més d'una ocasió.
No és un problema seriós, eh?
I tant,
quan
sí,
molesten
i tant,
els veïns...
I tant, i tant, i tant. Però això no és tot, i és que, d'altra banda, la sentència també ha conclòs que l'home, i per tant l'autor de la música, és a dir, el que posava música, ha d'estar inhabilitat per exercir qualsevol professió relacionada amb la música electrònica. Em sembla molt bé.
Això és, sí, està molt bé.
Sí, sí. Per tant, aquest home, podríem dir que posar música electrònica a tot drap durant 5 anys...
Se li ha acabat.
Li ha arruïnat la vida personal, professional...
Fixa't.
I econòmica.
Fixa't.
Sí. No, clar.
Sí, sí, sí.
És així.
Una cosa és que ho facis durant un o dos dies, però 5 anys, és un malson el que van viure aquests pobres
clans.
Llavors, ara sí, per acabar, que sapigueu que aquest malson, aquesta causa judicial, va arrencar el juliol del 2015. Imagineu tot el temps que han hagut de lluitar aquests veïns. I que, com us deia, no ha sigut fins ara, 2023, i després de molts i molts mals de caps, mai més ben dit. Aquí, no? Per la música. Bé, s'ha arribat a una solució, a una conclusió. I ja està. Aquesta és la notícia.
I després jo em queixo del meu veí perquè fuma al balcó, saps?
No, no,
exacte.
Exacte.
Jo també.
Sí, clar, és el que et deia.
Hi ha veïns de tot.
No, és una situació agradable. I més, imagina't que tens nens petits.
Clar, clar, clar.
Que els desperti un veí amb música electrònica a tot drap. En fi.
Més cosetes?
Sí, va, canviem de tema, deixem la música electrònica aparcada i ho fem per parlar de tatuatges. No, no, que... Enteneu la música?
Sembla de tu,
oi,
no?
Tant, els oients.
Bona,
aquesta cançó és Tatu de Lorin, es diu? Lorin, eh?
Sí, sí, sí.
Que va ser la guanyadora d'aquesta última edició del Festival d'Eurovisió. Que en van parlar molt.
Sí, sí.
I que de fet aquest dissabte toqui a Barcelona.
Sí? Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Sí.
En mercat a
Maria Cristina.
Allà al Pride, a la festa del Pride.
Sí. Ja ens ho explicaràs, perquè tu segur que hi seràs, Andreu.
No,
sempre hi ets,
llàstima.
No?
Aquest dissabte no.
Tranquils.
Tranquils.
Ja us ho explicaré jo.
Ah, vale, Joan Trias, molt bé. Sí, escolteu-me, per què us poso aquesta cançó i vull parlar de tatuatges? Doncs perquè us vull parlar d'en Remy, d'acord? Ell és un home del Canadà que treballava com a xef, com a dada d'interès, i que després d'invertir prop de 90.000 euros en tatuatges...
90.000 euros en tatuatges?
90.000 euros, mare, perquè després diem que les coses estan malament. Doncs a hores d'ara té, atenció, el 96% del seu cos tatuat.
Com?
96%.
Ui. 96%?
96%.
Però això vol dir que es salven els ulls?
Sí, és el que t'anava a dir, segur que els ulls.
No?
Els ulls i...
Però es poden tatuar, els ulls?
Sí, però
els
ulls...
Els llavis, de fet, també, clar.
Sí, sí, sí. Mira, fem una cosa. Abans de continuar explicant-vos més sobre aquest home,
sí.
Animo als oients, també vosaltres, que entreu al nostre Twitter, @lacaravanaestel, @lacaravanaestel, on hi trobareu una fotografia d'aquest home.
Val.
Llavors, veureu quines són les parts del cos que no té tatuades.
I encara farem una altra cosa.
Ai,
farem una petita comparativa. És a dir, com que ja és a Twitter el nostre compte de la caravana, aquesta fotografia que ens deies, Núria, tu portes tatuatges, Núria?
Sí, algun que altre.
Val. Andreu, tu portes tatuatges?
Sí.
Nina, tu portes tatuatges?
Efectivament.
Jo també porto tatuatges. En José no porta tatuatges, l'únic que no em porta de l'equip. Però penjarem també els nostres. I farem la comparativa.
Ui, mira.
Tots? Sí, no? No, tots no.
No.
Un, no? El que més ens agradi.
Sí.
D'acord.
Tatuatge que vulguis.
Escolteu-me, jo crec que els oients ja deuen haver vist la fotografia. Sí. L'heu vist vosaltres?
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí. Què us sembla?
Menys, anava a dir, menys la cara, no? Però la cara també s'ha tatuat.
Em recordi aquella persona que vol tenir
l'anés
per aquí a Barcelona.
Sí. El Black Alien.
Sí, això.
Bé, com us deia fa un moment, en Remy porta prop de 90.000 euros en tatuatges, és a dir, cada dia carrega amb 90.000 euros al cos.
Escolta'm, però va tan negre que ni
clar.
Es defineix el dibuix.
Ara t'explicaré. Com us deia, 90.000 euros en tatuatges que cobreixen pràcticament el 96% del seu cos de cap a peus, com veieu. I clar, segurament ara us preguntareu, i quins tatuatges porta? Doncs evidentment no els comentarem tots.
No, clar.
No, que si no arribarem-hi enfeinada. No, però en línia general sí que heu de saber que porta un estil de tatuatge que està feta a base de pigment negre i que rep el nom Black Work, d'acord? I amb el que ha aconseguit, parlant clar, entintar, és a dir, posar tinta al seu cos de dalt a baix. Llavors, aquesta és una manera de tatuar on se't veu pràcticament de color negre,
clar.
No?
Sí, sí,
ho veieu
sí,
així. Sí, 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 sí. Aquest home a la foscor no se'l veu.
Pràcticament de color, exacte.
Només se li veu la cara, sí.
Sí, sí, sí.
I les dents, entenc que...
Clar. Mira.
Bé, com us ho explico? Realment la notícia no té gaire recorregut ni misteri, però, clar, estem parlant d'un noi del Canadà que ha decidit pintar-se literalment tot el seu cos amb tinta i que, per si no n'hi hagués prou, com dèiem abans, s'ha gastat 90.000 euros. És que 90.000 euros són molts, I el mal... que deu haver fet, eh?
Perquè sí, hi ha zones que fa mal.
I llavors, aquesta decisió que va prendre en Remy, com sempre, ha portat reaccions molt contràries, no? D'una banda, hi ha aquells usuaris, perquè no sé si us ho he dit, però en Remy té un compte d'Instagram que acumula ja més de 200.000 seguidors. És a dir, s'ha fet d'hora a les xarxes socials per ser l'home dels tatuatges, podem dir així. Llavors, d'una banda, hi ha aquelles persones que admiren la seva fortalesa per haver-se tatuat de dalt a baix i que més diuen que li queda molt bé, no sé sota quin criteri, sincerament.
Per gustos colors.
No, sí.
Colors. I està com a negre.
Sí, i després tenim altres persones, més haters, no? D'aquestes... que no es fan la idea de com un home pot embrutar tant el seu cos d'aquesta manera. Amb quin equip us identifiqueu? No passa res, cadascú que faci el que vulgui, però també podem tenir opinions. A mi no m'agrada gens.
Jo sóc molt fan dels tatuatges, però dels elegants.
Clar, però tants no.
Tants no.
Exacte.
Sí, un al braç, un parell al braç... Sí, m'agrada, això sí que m'agrada.
En pots portar molts, però si es veu tant que tota la teva pell és tinta...
Clar, no, això no.
Ja és massa.
Sí, sí, sí.
En fi, el que està clar és que cadascú pot fer el que vulgui amb el seu cos, que per això és seu.
Sí.
Tot i això, deixeu-me recordar que quan t'acabes de fer un tatuatge és important cuidar-lo.
Clar.
Sí. No obrirem plana pels consells de Lifestyle, m'ho guardo per un altre dia, però quan parlem de cuidar, en línies generals i resumint, parlem de netejar-lo diverses vegades durant el dia, posar-li crema i, per tant, hidratar-lo, hidratar-nos també nosaltres, és a dir, beure molta aigua, que no li toqui el sol, que no li toqui segons quin tipus d'aigua, etc, etc, etc. Per tant, cadascú que faci el que vulgui, però que ho faci amb consciència.
Sempre.
Perquè si se t'infecta un tatuatge...
No, és dolorós, allò.
Molt.
Sí, és així.
Llavors, res, vosaltres m'heu deixat clar que no us acaba d'agradar.
No.
Tant tatuat, no. Tant tatuat,
us heu preguntat quin va ser el primer tatuatge que es devia fer?
Ostres,
el primer disseny.
Bona pregunta.
Clar, el tatuador d'aquest home s'ha forrat.
Sí,
90.000 euros.
Li han pagat la jubilació.
Sí, exacte.
Sí, sí, i tant. Déu-n'hi-do.
En fi, anem cap a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Britney Spears. Oh, baby.
Aquesta cançó.
I ella.
Sí.
Doncs us he de dir que l'artista estatunidenca està d'enhorabona perquè el proper 26 d'octubre publicarà el seu nou llibre, La mujer que soy.
Ui.
Si és tan bona escrivint com cantant, té una entrevista, Britney Spears. Sí.
Té moltes coses a explicar, Britney Spears.
I tant. Aquest serà un llibre autobiogràfic on l'artista ens convidarà a descobrir la seva història, clarament marcada per la fama, la maternitat, la supervivència, la fe i l'esperança. I que té molt a explicar, com deies, perquè recordem que els últims mesos no ho ha passat bé, Britney Spears.
Correcte.
Llavors, La mujer que soy és un llibre amb el que la guanyadora d'un Grammy vol explicar-nos com ha estat la seva experiència amb la música, en primera persona, sense embuts i posant els punts sobre les is. Tot i que encara quedin uns mesos per la publicació d'aquestes memòries, que sapigueu que molts crítics literaris ja auguren que serà l'esdeveniment editorial de l'any. I no és per menys,
No.
És per menys. Perquè, clar, per primera vegada, la icònica global del pop parlarà en primera persona de tot el que ha viscut i s'obrirà en canal perquè, diu, els lectors puguin entendre com s'ha sentit durant tots aquests anys de carrera.
Clar, per primera vegada, doncs, parlarà Britney Spears i no tota la gent que l'envoltava.
Exacte. S'ho explicarà ella en primera persona.
Correcte.
Per tant, toca esperar una miqueta bastant. Jo, de moment, em despedeixo amb ella, la gran Britney Spears, i aquest tema que us encantarà.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. You're
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
...27 minuts que passen de les 3 de la tarda... ...hora de saludar la nostra reportera intrèpida... ...d'aquest programa, d'aquesta ràdio... ...i de la ràdio en català en general... ...que avui ha tornat a sortir pels carrers del barri de Sants de Barcelona... ...a preguntar exactament què, Nina Agustí.
Molt bona tarda de nou, Joan. La pregunta del dia...
Digue'm.
...recupera l'actualitat del Parlament Europeu...
Ep.
...i us comunica que aquest vol aconseguir... ...que en les principals rutes de la Unió Europea... ...hi hagi estacions de càrrega... ...atenció,
sí.
Carregadors, d'acord... ...cada 60 quilòmetres... carregadors de cotxes elèctrics, d'acord? Quan ho volen fer? Doncs s'han fixat l'any 2026 com a data màxima, d'acord?
Compte que això és aquí al costat, ja, eh?
Sí. Per tant, la pregunta del dia, avui us demana la vostra opinió sobre aquest tipus de vehicle i si creieu que seran el futur. I no us preocupeu pas, perquè avui també us demanarem què penseu d'aquest objectiu que té el Parlament Europeu, d'acord? Crec que queda bastant clar.
Uh-huh.
Per tant, gent del carrer, quina opinió us mereixen els cotxes elèctrics?
Estan bé, perquè no contaminen i tot això.
Es bastante favorable, entiendo que es menos contaminante.
Y gastan menys.
Para mí no es tan importante todavía, porque para mí los cambios tienen que ser de otra forma. Sí, los coches eléctricos ayudan para las emisiones y todo eso, pero aún la industria, todo eso sigue devastando la tierra, entonces no, para mí en verdad no, es muy, muy poco lo que ayuda, en verdad.
No sé molt del tema, però crec que és una bona opció per doncs, intentar que baixi el canvi climàtic i tal, una bona opció per no contaminar tant.
Creo que el cambio tiene que ser desde la gente también y obviamente primeramente desde el capitalismo que tiene todo destruido.
Bueno, yo creo que es una cosa que cada cop està més en auge, es una cosa molt important. És veritat que encara li queda molt de camí. Tenim una pega de que cada 3-4 hores, depenent de l'autonomia, hi ha que recarregar-lo, però que a poc a poc sembla una cosa que no arriba ja bueno, a cap lloc i que cada cop hi ha més cotxes Tesla, més puestos i bueno, inevitablement serà el futur.
Inevitablement és el futur, eh?
Ara ho comentarem també amb la gent. Uh-huh. Encara traurem més suc, si és el futur o no. Ara volem saber què opinen de la proposta del Parlament Europeu. Recordem, volen posar a cada 60 quilòmetres a les vies principals de la Unió Europea un carregador per als cotxes elèctrics. Escoltem què opina la gent.
Bé, perquè han de donar opcions després de carregar-lo.
Bueno, és una bona opció perquè al final, doncs, si hi ha molts llocs on es poden carregar, doncs potser la gent és més favorable que a comprar-ne d'elèctrics.
Entiendo que es un tema de intereses, seguramente, y que hay muchos intereses cruzados. Obviamente, para que haya autos eléctricos tienen que haber cargadores, y si no hay cargadores, la demanda va a bajar si no hay cargadores, básicamente.
Molt bé, perquè a més jo soc d'Andorra, llavors cada cop que vinc en cotxe amb el meu sogre que té cotxe elèctric, he de fer un viatge molt llarg, buscar els puestos de la illa o de més, que són molt poquets, i jo crec que això dona bastant tranquil·litat per poder fer viatges de mitjana a llarga distància.
Si més no, més tranquil·litat.
Clar, si hi ha carregadors, més viatges llargs es podrà fer.
Efectivament. Ara el que volem saber és si és el futur de la mobilitat per la gent del carrer.
Allò que dèiem, eh?
Allò que dèiem, doncs aquí està. Creuen que és el futur?
Sí, crec que aniran canviant tots cap aquí, perquè molts llocs com ara Barcelona ja no et deixen entrar amb cotxes de gasolina.
Sí. Cotxes elèctrics, potser d'aquí 4 anys com a molt, jo crec que ja estaran molt forts i serà el cotxe clàssic que està al carrer.
Estoy bastante a favor, digamos. Más que los combustibles fósiles, seguro.
Crec que al final el petroli s'acabarà i hem de buscar altres alternatives i doncs crec que és una gran opció.
Para mí la bicicleta del futur. No sé si los coches.
I atenció, perquè no acabem aquí, és hora de donar pas al...
El bonus track.
Cotxe fantàstic, eh?
Oh, i tant. És que... Clar. No podem dar una altra cosa.
No, no, l'elèctric seria més fantàstic que l'altre.
Exacte. Contamina menys. Sí. El bonus track d'avui, Joan, és dels dubtes que genera en la societat el tema del cotxe elèctric, d'acord? Uh-huh. És realment tan bo com creiem? Què no els acaba d'encaixar als nostres participants d'avui? Escoltem-ho.
És que les bateries i el liti generen un problema, no? Diguéssim, ara no ens els expliquen, aquests problemes, no? Però un dia ens els explicaran i llavors què passarà, no? S'hauria de tenir més informació.
Creo que también la gente para acceder a un auto eléctrico tiene que tener mucho dinero, entonces por ahora es algo muy elitista.
Hay un tema todavía con el tema de cómo se consigue el recurso para las baterías de litio, que suelen ser principalmente creo que es de Argentina, Bolivia, Chile y no me acuerdo si Perú tiene una parte. No está tan claro cómo impacta eso en las poblaciones locales, en las provincias locales o en las zonas donde se extrae el litio. No tengo tan claro si es una extracción que le genere un aporte económico i que no genera impacte ambiental o no.
No, és que sembla ser que estem a la cua d'Europa i que, o sigui, el problema no és aquí, el problema és que és Europa. No sé, és que és molt complicat tot això.
Europa.
Sí, que estem a la cua d'Europa, però déu-n'hi-do, aquesta dona tenia molts dubtes.
Correcte.
De fet, me n'ha arribat a dir 3. Hem estat 4 minuts parlant amb aquesta senyora, que li agraïm molt des d'aquí la seva opinió i la seva participació a la pregunta del dia, però no sempre podem entrar a tota la declaració que fan.
Clar. Per tant, gent molt a favor d'aquest tipus de cotxes, de
I molts dubtes.
I això sí, algun dubte.
Sempre quedarà el tema del liti, a veure si afecta la zona d'on l'extreuen. Haurem de veure cap on s'encamina tot plegat, Joan.
En fi, aquestes són les conclusions de la gent del carrer. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
3 minuts que passen de 3:45 a la tarda, nosaltres que anem a publicitat i de seguida que aixequem el capó d'aquesta caravana per seguir parlant de ciència i per seguir parlant, en aquest cas, del mar i de les seves espècies. Va, de seguida tornem. Fins ara.
Ràdio Estel.
Les sardanes més representatives i que han deixat empremta les trobes al podcast Top Sardanes. Gerard Carrión et proposa en cada episodi una bona dosi dels temes i composicions que cal conèixer per ser un sardanista de cap a peus. Top Sardanes, el podcast de la sardana de Ràdio Estel.
Sí, en la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Una altra nit que em costa dormir.
fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com. Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Un tallat, quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins, que si ràdio nocturna, que si banda originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Dimecres, obrim el capó de la ciència a la caravana.
Cent minuts gairebé que passen de 3:45 de la tarda. Mireu, a l'estiu tots i totes ens entren unes ganes boges d'un banyet a la piscina o a la costa, al mig del mar, però les nostres platges acullen tota mena d'espècies. És la llar de molts animals. No és estrany, doncs, veure un banc de peixos a la vora del mar, un cranc, un eriçó, meduses... Però hi ha vegades que l'animal que ens trobem és una mica més gran. I aleshores es donen titulars com els de les darreres setmanes, que diuen, per exemple, tres platges catalanes tancades per la presència de taurons, o l'albirament d'una nova espècie de tauró obliga a tancar una platja a Gran Canària, o fins i tot un tauró sorprèn uns pescadors mallorquins. Què ens podem trobar, doncs, a les nostres costes? Estem poc acostumats a conviure amb aquest tipus d'animals? Què hem de fer si ens trobem un dofí o un tauró quan anem a la platja? I quina relació hi ha amb el canvi climàtic? Per parlar-ne de tot plegat, avui puja a la caravana Gádor Montaner, oceanògrofa experta en taurons. Gádor, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres. Gádor, bona tarda.
Sí, hola.
Ara sí que et sentim.
Bona tarda.
Ara sí que et sentim. Tu i jo dalt de la Nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar. Gádor, primer de tot, en primer lloc, i crec que és una mica el quid de la qüestió, què ens podem trobar a les nostres costes pel que fa als animalons que solen arribar durant l'estiu?
Home, doncs, la mar Mediterrània, encara que no ho sembli, és molt biodiversa i a vegades doncs, pensem que només hi ha el que veiem quan fem snorkel a prop de la costa, però realment també hi ha molta vida pelàgica, més de la que pensem, tant a nivell de mamífers marins com de també de taurons i ratjades, que són familiars dels taurons. Uh-huh. Per poder ens podem trobar qualsevol cosa, no? És una pena perquè realment fa uns anys encara ens hauríem trobat molt més, fins i tot la famosa foca monje i altres animals increïbles, o el tauró blanc, uh-huh, que eren espècies molt típiques del mar Mediterrani, amb molta abundància, que ara mateix ja és pràcticament impossible trobar-nos, però tot i així encara hi ha moltes coses que la gent no s'imagina i sí podem veure.
Després en parlarem de tot plegat i del que ha significat el canvi climàtic, Gador, però ara ens deies fa uns anys podíem veure més espècies de les que hi ha ara, com fins i tot el mític tauró blanc. Això vol dir que hi ha molt menys tauró blanc o simplement que no viatja ara fins a les nostres costes?
No, això vol dir que és... ens l'hem acabat, per dir-ho d'alguna manera, al mar Mediterrani. Què passa? Que és un mar tan petit i tan tancat que, clar, si fem un efecte fort de sobrepesca de qualsevol espècie en una zona tan petita, doncs s'acaba molt ràpid, no? Si tu és, quan més petit sigui el mar o el lloc on es faci una pressió, més ràpid serà l'efecte. I si a sobre, de petit, la porta d'entrada, per dir-ho d'alguna manera, que seria, en el nostre cas, l'estret de Gibraltar, és tan petita... doncs encara costa més repoblar tot el que es perdi. Llavors, el tauró blanc es va sobrepescar en el seu moment i també s'ha acabat les seves fonts principals d'aliment al Mediterrani. Llavors, per ambas raons, pues, ja no és una espècie fàcil de veure ni comú al Mediterrani.
Comencem per el més habitual, si et sembla, el que estem més acostumats, i jo crec que són les meduses. Totes les meduses són perilloses?
Bueno, hi ha de... sí que és veritat que totes tenen cèl·lules urticants, però algunes les tenen en més quantitat que altres. Per exemple, semblaria mentida, no? Però les més grans, aquestes que surten cada any notícies, a vegades a Balears, a vegades inclús a la costa catalana o a la costa del sud d'Espanya, que són molt grans, inclús del tamany d'una persona, precisament són de les que menys piquen. I aquestes liles tan comuns de veure... que veiem pràcticament cada setmana a les platges del mar Mediterrani, que podrien semblar més inofensives, doncs tenen una de les picades més fortes d'aquí, de la nostra zona, no? Uh-huh. Però sí que totes elles tenen cèl·lules urticants.
Val. Quan ens trobem una medusa, hi ha bastanta gent típica que el que fa és intentar agafar-la amb una galleda. Inclús hi ha gent que les agafa i les enterra cap a la sorra, eh? Però quina funció té la medusa dins de l'aigua? Per què és important deixar-la estar?
Doncs mira, cada no només la medusa, sinó que cada esglaó, cada peça del puzzle, per dir-ho d'alguna manera, de la cadena tròfica de l'ecosistema marí és important, no? Sí, la medusa podria no semblar-ho, però és un depredador. Menja fins i tot peixos. Llavors, si nosaltres traiem depredadors del medi marí, doncs estaríem deixant de controlar les poblacions de les seves preses, no? La naturalesa és intel·ligent i qualsevol peça que nosaltres vulguem treure al final pot desencadenar un desequilibri de l'ecosistema marí i és algo que no volem que passi, no? Llavors, realment el que hem de fer, doncs, quan estem en una platja que hi ha tantes meduses com per impedir el bany, pues simplement és no nedar, no? Fa pena, però pues, al final no és casa nostra, sinó que és casa seva. I quan hi ha poquetes, pues, amb tenir-les localitzades i anar amb cuidado, jo crec que és suficient.
Clar, l'estiu passat les meduses, per exemple, van arribar a aguantar fins ben entrada la tardor. Allò que dèiem, una mica sobre l'escalfament global fa que hi hagi més meduses? I si és així, ens hem d'acostumar a tenir-ne cada any més?
Bé, això encara és una cosa que pues, s'estan fent estudis, no? Jo personalment no sóc especialista en meduses, però és una cosa que encara s'està veient una mica... per què està passant. Segurament el canvi climàtic té alguna cosa a veure, la contaminació també pot tenir alguna cosa a veure, la sobrepesca de depredadors de les meduses també pot tenir alguna cosa a veure, no? Jo crec que és una barreja de factors. Tot i així, sí que fa temps també passaven aquestes coses, no? Que de sobte hi havia pues, com una plaga de meduses en algun punt en concret. Però, evidentment, el canvi climàtic és una cosa que està afectant no només a les meduses, sinó a tot el mar, no? Per exemple, pues, no sé, un exemple així ràpid que em ve al cap és el tema de les tortugues. No sé si sabeu que les tortugues, quan posen els ous, fan aquest foradet a la sorra i els enterren, i que l'ou neixi mascle o femella depèn de la temperatura a la que estigui aquest ou. Per tant, totes les que estiguin a dalt, que reben més calor del sol, aquests ous seran femelles, i els ous més profuns, que reben menys calor, seran mascles. clar, si nosaltres juguem amb la temperatura, tot això pues, també canvia. I què està passant? Doncs que zones on elles abans trobaven el lloc perfecte, ara s'estan sobrecalentant i estan buscant noves zones per fer aquests nius.
Parlàvem de les meduses, parlàvem ara de les tortugues. Anem cap a animalons més grans. Abans ens ho deies, el tauró és el clàssic que ens trobem cada any a les costes catalanes.
Sí.
Més concretament, ara no em sortirà el nom, però la tintorera.
La tintorera.
Concretament la tintorera.
Sí.
Que hi hagi un tauró mentre ens banyem a la platja, vol dir que estem en perill o hi ha molta mitologia sobre el tauró a través del cinema, etcètera, etcètera?
Sí, exacte. La segona opció és la correcta. Realment no estem en cap tipus de perill quan hi ha un tauró a la platja, sobretot a les nostres costes i tractant-se d'una tintorera, perquè les tintoreres són taurons d'hàbits pelàgics, això vol dir que viuen a alta mar. No necessiten la costa, no necessiten el fons marí, sinó que estan al blau. I quan una tintorera apareix a la costa és perquè ha tingut algun tipus de problema. Sigui el que sigui, acostumen a estar en un estat dèbil, no? Tot i així, encara que ens les trobéssim de manera natural i sense estar dèbils, tampoc estaríem en perill necessàriament, perquè si bé és un depredador, ells tenen el seu aliment al mar, no fora del mar, i per tant nosaltres no formem part d'aquest menú. Realment és molt improbable tenir un accident amb un tauró. Pensa que, per exemple, els gossos maten unes 30.000 persones a l'any i els taurons a vegades no arriba a 10 persones a l'any. Llavors és una cosa que, si bé és molt impactant i molt, potser, no sé, sensacionalista, diríem, és molt improbable.
T'ho pregunto perquè l'altre dia escoltava també una entrevista sobre tot plegat i em sorgia aquesta pregunta, doncs fem bé de desallotjar la platja sencera quan es detecta la presència d'un tauró, per exemple?
Bueno, depèn del que estigui fent aquest tauró, o sigui, com a mesura de precaució, ja només a nivell observatiu d'aviam què està fent, no?, perquè ha arribat aquest animal a la costa, doncs no és, no em sembla malament, però tant com perquè perilli l'estat de la gent, jo crec que una mica més per evitar el caos, no?, perquè potser el propi fet de que hi hagi un tauró pues, fa que la gent es posi nerviosa, que corrin, que aplastin un nen, jo què sé, no? Més una mica per l'efecte caos que perquè hi hagi un perill real a nivell de que el tauró pugui fer alguna cosa a les persones, que ja et dic que és super, super improbable.
Anem a la contra. Si aquest tauró, o per exemple un dofí, o en el cas d'una balena, que també ha passat en alguna costa catalana alguna vegada, ha quedat encallada a la sorra i no pot tornar a l'aigua, què és el primer que hem de fer nosaltres com a banyistes i sobretot què és el que no hem de fer mai?
Bueno, doncs, clar, a nivell instintiu pues, jo et diria ajuda, no?, a l'animal, però realment no coneixem suficientment a l'animal quan estem a nivell d'usuari, la gent que està a la platja, a vegades, saps allò, els cursos de rescat sempre diuen si vas a rescatar algú, primer assegura't de que no tindràs dos ferits en comptes d'un, no? Llavors, pues, a vegades ens donen moltes ganes d'ajudar. Clar que depèn de la situació, però jo crec que el més correcte és sempre doncs, avisar els números d'emergència que hi ha a la nostra disposició perquè es vingui a fer un rescat en condicions, no? Si l'animal és gran i tal, home, si ens trobéssim, jo què sé, algú petit i poguéssim fer-ho directament, doncs jo et diria que ho féssim.
Clar, que els dofins, els taurons o fins i tot les balenes, ara en parlàvem, com la que es va albirar a una milla de l'Hotel Vela a Barcelona a finals d'aquest mes de maig, visitin casa nostra, i abans en parlàvem una mica, però ara vull entrar en més profunditat. És efecte de l'emergència climàtica o és més habitual del que creiem?
Jo crec que és una mica, és com sempre, no? A vegades busquem una causa i a vegades potser és una barreja. Jo crec que segur que, bueno, sempre és bona notícia, no?, que els cetacis s'apropin a la costa, vol dir que... Però sí que és veritat que també hi ha una part, estic segura, de factor que té a veure amb que cada vegada som més gent al mar, i més ulls, i més GoPros, i més xarxes socials, i en general com més accés, perquè quan jo a vegades treballo amb comunitats de pescadors, no?, per temes de conservació marina, i ells pues, sempre expliquen històries i molts d'ells doncs, et diuen no, no, jo això, balenes, he vist tota la vida aquí. Passa que pues, no ho trobaven important, no, no cridava tant l'atenció, però per ells és una cosa quotidiana. Jo crec que és una mica de tot.
Clar. Abans ens ho explicaves també, Gador, però com ha canviat el mar Mediterrani en aquests anys de canvi climàtic i, sobretot, quin futur creus que ens espera?
Doncs mira, sí que és veritat que les temperatures, per exemple, l'any passat es van, vam arribar a uns màxims de temperatures de la superfície marina històrics. Llavors això realment doncs, és preocupant, perquè ja et dic, el mar tot està mesurat, no sé com dir-ho, no? Qualsevol canvi petit de temperatura, per petit que sigui, que podem pensar que un grau no fa res, però hi haurà moltes espècies que, degut a aquest canvi de només un grau, ja no podran viure i no sobreviuran, no? I aquestes espècies són l'aliment d'altres i és el que et dic, qualsevol efecte desencadena com un efecte dominó, no? I al final, doncs, és un perill. I jo crec que a dia d'avui, a nivell de canvi climàtic, doncs, les accions no només venen al mar, sinó que venen a les nostres costums en general, però a nivell d'accions directes que puguem fer al mar per millorar, i que jo crec que són molt necessàries i molt urgents, al Mediterrani és crear més àrees marines protegides, més reserves, més, que això no vol dir que no es pesqui. Hi ha reserves que funcionen amb pesca, no? Simplement es tracta de jugar amb la capacitat que té cada lloc de regenerar l'ecosistema, no? Si no li donem temps de regenerar una espècie de peix, per exemple, que consumim, doncs no funciona i al final tenim aquest desequilibri un altre cop.
Clar. Com que, primordialment, com que ara ens deies, és l'acció humana també la que afecta el mar, deixem que t'ho pregunti. Cuidem prou del nostre mar o ens fa falta educació en aquest sentit?
Ens fa falta un camí molt llarg. Sí que és veritat que l'estem començant a caminar i es nota, però estem molt, molt... vull dir, queda moltíssim camí i és superurgent i realment no cuidem res del mar. Perquè el tema és que el mar sembla que és una cosa que ens hagi de preocupar les persones que o que treballem de vora el mar o que l'utilitzem, no? Sigui pel que sigui, doncs perquè jo nado o jo buceo o no, doncs, però realment el problema és que el mar és una cosa que ens hauria de preocupar a tots, fins i tot el que no l'ha vist mai. Per què? Perquè és el 70% del nostre planeta és aigua, per molt que es digui planeta Terra, curiosament és aigua, i per exemple, doncs, una de cada dues respiracions, jo sempre ho dic això perquè m'impacta molt, ens les regala el mar. El mar produeix el 50% de l'oxigen que respirem, llavors
sí, brutal, no
ens podem
no
permetre... Sí, no ens podem permetre viure d'esquenes a una cosa tan important.
Per tant, el mar no és només important cuidar el mar pel propi mar, pel mateix mar i pel mateix oceà, sinó sobretot
per
nosaltres. Exacte.
Exacte, sí.
Per tant, quin missatge llançaries, Gador, a les persones que ens estiguin escoltant per aquest estiu 2023 pel que fa a les platges i a les costes catalanes?
Bueno, doncs que obrin una mica els ulls cap a... que si no viuen molt de cara al mar, doncs els convidaria a fer-ho, a conèixer una mica el mar, a potser fer alguna activitat que ens apropi més amb ell, perquè aquesta és la manera d'entendre l'importància que té estimar-lo i voler-lo protegir, no? I pues, igual que cuidem casa nostra, el mar també és casa nostra, per molt llunyà que pugui semblar, llavors convidaria la gent a que cuidés el mar igual que cuida la seva casa.
Clar. De fet, és casa nostra. Gador Montaner, oceanògrafa, experta en taurons, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Adéu, bona tarda.
53 minuts que passen ara mateix de les 3 de la tarda. Ens acostem a les zones horàries de les 4. De seguida anem cap als serveis informatius, no sense abans anunciar-vos. Mira, ara em cau el boli. Que a partir de les 4 de la tarda ens acompanyarà en aquesta caravana Marc Grau. Amb ell farem precisament Verbena, que així es titula el seu nou disc. Ens ve a presentar aquest nou disc que va treure fa tot just un mes i comentarem amb ell com estan tot plegat, com estan en la gira, com estan en aquests concerts, en fi, d'on ve tota la seva qualitat musical, com fem sempre des d'aquest programa. A 4:45 de la tarda Ens torna a visitar un dia més David Balaguer i les seves coses quotidianes. Avui per parlar-nos de petons a la galta, d'aquells petons carinyosos que ens fem tots a l'hora de saludar-nos, perquè hi ha qui el suporta i hi ha qui no el suporta tant. De fet, després de la pandèmia, els petons van començar a desaparèixer i hi ha molta gent que no vol que tornin. I a partir de les 5 ja ens esperen els tribuneros per parlar del món de l'esport, del futbol... en fi, parlarem una bona estona del mercat, del mercato, que diem sempre, i parlarem amb el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, en Sergi Raset, perquè ens digui com treballa a hores d'ara pel que fa als fitxatges d'un club esportiu, el que és la figura d'un director esportiu. Tot això és el que passarà a la caravana. Ara, però, parlàvem de mar i ens ve molt de gust escoltar els Manel i aquell al mar.
Tu i jo del de l'Anònia, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
El mar, el mar. El mar, el mar. El mar, el mar. El mar.
Plantem les tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala d'un costat dorm una estona que bufa de mar. Així estirada se'n veu espectacular. Llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva, tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Amb un cau calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar.
El mar, el mar. El mar, el mar. El mar, el mar. El mar.
Passes per aquí, i si malgrat la feina trobem un matí, no em perdonaria mai, no podria assumir, no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, i amb xiringuit un quatre pins al fons, tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i sol.